Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals, tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia, tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. BCN Memory.com. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel sabem que cal cuidar-nos i quedar-nos a casa. Però clar, això ens impedeix fer tots els directes que voldríem. Com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió de l'Hora de la Fundació Puigverd. A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'Hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'Hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts, i sempre a la mateixa hora, a Ràdio Estel ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia i andrologia. Veurem com diagnostiquen, detecten i tracten diferents malalties específiques a la Fundació. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara els presento, com sempre, les vies de so José Matoses, a la direcció, la Susana Armengol, direcció i producció, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
El càncer de pròstata és el segon tumor amb més incidència a Espanya, per darrere del de colon, i el primer en homes. Al nostre país es diagnostiquen cada any més de 30.000 casos. L'edat és el principal factor de risc per aquest tipus de tumor. De fet, gairebé 2 de cada 3 casos de càncer de pròstata es diagnostiquen en homes majors de 65 anys.
Bé, doncs avui parlarem de dolor durant el coit, la dispareunia. Coneixerem què provoca aquest dolor o molèsties. Veurem també quins són els seus tractaments, quin és el moment que hem de decidir anar amb un especialista. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Mònica González, que és adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, moltíssimes gràcies, Marc.
Bé, doncs, comencem per preguntar aquest nom tan estrany que és, per nosaltres que no ho sentim mai, què és la dispareunia?
Doncs la dispareunia no és més que això que tu deies, eh? El dolor, les molèsties al tenir relacions sexuals amb penetració. En principi, aquesta és la definició més genèrica, però inclús es podria incloure totes aquelles molèsties que no tenen a veure amb les relacions. Hi ha dones que no tenen penetració i poden tenir dolor durant les carícies o després de l'orgasme. Això també podria considerar-se dispareunia.
Per què es produeix habitualment la dispareunia?
Doncs jo crec que les dues grans causes de dispareunia són, per un costat, les infeccions vaginals, que ara en parlarem, l'hipoestrogenisme, l'atròfia vaginal deguda a la manca d'estrògens de la menopausa. Com parlàvem ahir,
sí,
amb la menopausa deixen de funcionar els ovaris, deixen de fabricar-se estrògens, també, com comentàvem ahir, la vagina és l'òrgan estrogen dependent més important. Al no haver-hi estrògens, la vagina s'aprima, deixa d'haver-hi lubricació i les relacions poden arribar a ser amb penetració, inclús sense penetració, molt doloroses. Hi ha dones que no tenen penetració, però només el fet de tocar els genitals externs, degut a l'atròfia que hi ha, pot provocar dolor.
Hi ha uns líquids per lubricar. Això funciona bé o és millor no tenir la mà, cuidar-se abans? O
una mica de tot, sí? Si durant la perimenopausa, que habitualment ja comencen a haver-hi alguns símptomes de sequetat, les dones comencen a hidratar la vagina, igual que a partir dels 40 es posem crema a la cara per evitar,
sí,
les arrugues, no?, per cuidar la nostra pell de la,
sí,
cara.
I com més grans diuen, tot el cos ens haurien de posar.
Evidentment. Doncs també hauríem de cuidar la nostra vagina amb hidratants. Però a vegades aquests hidratants no són suficients i segons el grau d'atròfia, estaria indicat posar una mica de crema amb estrògens. Cremes locals amb estrògens que habitualment no passen a la sang i que no tenen efectes secundaris a cap altre lloc del cos, que són una mica més efectius que els hidratants i que es donen quan ja hem passat molt més de la menopausa, no hem cuidat aquesta vagina i ens trobem amb vagines en un estat molt deficitari.
Augmenten les possibilitats de tenir dispareunia durant la menopausa o un cop separada i s'ha superat la menopausa?
De fet, jo crec que la sequetat vaginal i el dolor amb les relacions sexuals és l'únic símptoma de la menopausa que no millora amb el temps, sinó que empitjora. Quan més anys fa que tenim la menopausa, més temps fa que no tenim estrògens, més temps fa que la vagina pateix, quan més anys ha passat, empitjora força, força. I si no es tracta, doncs pot arribar a impedir, com a mínim, les penetracions, perquè les senyores tenen una molèstia molt, molt, molt important, inclús deixen de tenir relacions per aquest motiu.
Que passa que el que vam dir també, doncs, hi ha altres tipus
d'activitats
sí, sexual que no és necessàriament la penetració.
No, però depèn de l'estat de genitals externs, que també pateixen. No només és la vagina. La vagina és el canal intern, no?, que pot patir molt, però els genitals externs, els llavis, tota l'intro i tota l'entrada també pot patir molt amb la manca d'estrògens. Clar, si no cuidem aquesta zona també, doncs qualsevol tipus de roce pot molestar. Pensa que algunes d'aquestes senyores amb atròfies molt greus tenen sintomatologia inclús sense tenir relacions sexuals. La qual cosa, tenir cura de la nostra vagina quan entrem en menopausa és molt important. El que passa que moltes vegades, malgrat, perquè segurament alguna senyora que m'està escoltant dirà sí, sí, però ja m'he posat les cremes, he fet tot el que m'ha dit el ginecòleg i jo continuo tenint dolor amb les relacions sexuals. El problema és que moltes vegades ens oblidem que darrere de la mucosa hi ha un múscul, que quan tenim dolor, la reacció és fer un espasme d'aquesta musculatura. Quan tenim relacions sexuals amb dolor, pel motiu que sigui, en aquest cas la sequetat, fem un espasme.
Mecanisme de defensa.
Un mecanisme de defensa. Quan fem espasme d'aquesta zona, contracturem el múscul. I clar, tu pots tractar molt bé la mucosa a la vagina i tenir la vagina molt hidratada, però si no tractes el múscul del que està contracturat, doncs continues tenint dolor. Amb la qual cosa és important tractar la mucosa, però també és important veure l'estat de la musculatura del sòl pèlvic d'aquestes senyores, que a vegades també pateix molt.
A què es deu aquest dolor?
Aquest dolor es deu per, sobretot per la manca de lubricació. Estem parlant de les dones menopàusiques amb atròfia. Sí. I perquè, a més, la mucosa, l'epiteli que recobreix la musculatura, la vagina, s'aprima, amb la qual cosa els nervis que recorren la vagina estan més a prop de la superfície i el frec, la fricció, pot provocar molèsties, pot provocar dolor. Però sobretot per l'aprimament de la mucosa, per la manca de lubricació, la majoria d'aquestes senyores diuen és que estic seca, seca. Això sembla que sí, l'acert al Sàhara.
Carai. Existeix algun tractament que permeti poder tenir relacions sexuals sense dolor?
Com et comentava abans, tenir la mucosa vaginal ben hidratada ens ajudarà molt, i a més això, no? O sigui, valorar l'estat del múscul del sòl pèlvic i fer fisioteràpia al sòl pèlvic. I avui en dia hi ha molts fisioterapeutes que ja s'especialitzen en sòl pèlvic, no només per les incontinències d'orina, que segurament que moltes de les senyores que m'estan escoltant, si han tingut alguna pèrdua d'orina o postpart o degut a l'esforç, al sobrepès o al fet de l'edat, que els teixits també es tornen més laxos, han fet fisioteràpia pel sòl pèlvic per la incontinència, doncs també hi ha fisioteràpia per millorar les contractures del sòl pèlvic que poden estar mantenint aquest dolor durant les relacions sexuals.
Aquests tractaments serveixen igual abans, durant i després de la menopausa?
Home, no, són més efectius i sobretot preventius. Si abans d'arribar a una atròfia molt exagerada, doncs fem ús d'ells. A més, com et comentava abans, el dolor amb les relacions sexuals també pot presentar-se en dones joves.
Sí? Que ara estava pensant fer-li aquesta pregunta.
T'he llegit el pensament, eh?
Fer, sí, això és telepatia, eh?
Això és telepatia. Com et comentava abans, una de les altres causes de dolor amb les relacions sexuals són les infeccions vaginals. Quan hi ha algun tipus d'infecció, la més freqüent és les càndides. Les senyores tenen relacions amb la infecció sense saber-ne, encara que estan infectades per la càndida. Això també provoca un cercle viciós. La mucosa està irritada, les relacions són doloroses. Clar. I fem el mateix cercle viciós que amb el múscul que amb la sequedat vaginal.
O sigui que abans de posar-se qualsevol crema, qualsevol cosa que et puguin donar a la farmàcia, que potser et va bé, però no té, que et vigiti un especialista, no?
Sí, sobretot perquè, sobretot quan persisteix el dolor, quan fan el tractament de la infecció per càndides o la de vaginosis o del problema que tinguin a nivell infecciós i el dolor no millora, perquè pot haver-hi darrere això, no? Aquesta contractura del sòl pèlvic que no s'ha tractat perquè les cremes antifúngiques no tracten la contractura del sòl pèlvic, i això s'ha de valorar per un especialista, evidentment.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la doctora Mònica González, adjunta al servei d'andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor, hi ha alguna manera de prevenir el dolor en les relacions sexuals en la postmenopausa?
Doncs, com et comentava abans, una bona hidratació i, encara que sembli mentida, una bona vida sexual. Una vagina que té relacions sexuals de forma freqüent és una vagina més sana, amb la qual cosa, tenint relacions sexuals, estàs fent prevenció de l'atròfia vaginal i estàs prevenint el dolor durant les relacions sexuals.
A vegades sentim la paraula vaginisme. Què és exactament el vaginisme?
El vaginisme no és ben bé dolor amb les relacions sexuals, sinó que és una impossibilitat de penetració. De fet, les dones fan un espasme abans de tenir el penis dins, amb la qual cosa impedeixen l'entrada de qualsevol cosa dins de la vagina per por al dolor. De fet, és una reacció fòbica per diferents causes. Pensen que això farà mal, amb la qual cosa eviten d'entrada, mai millor dit això, que entri res aquí dins, no? I és més habitual en gent jove, en noies joves. El que passa que és un problema que a vegades costa molt de consultar, sobretot perquè, com hem dit abans, la penetració no és l'únic ingredient de la recepta sexual. I aquestes noies i les seves parelles poden tenir alternatives a la penetració suficientment satisfactòries per no consultar fins que arriba el moment en el que realment necessitem penetrar, que és en el moment que volen ser pares.
Clar.
Llavors, dones que tenen problemes durant 10 o 15 anys perquè no tenen penetracions, consulten...
Van aguantant, van... Clar.
Consulten en el moment que desitgen ser mares.
Clar.
El tractament és una mica diferent del de la dispareunia. La dispareunia hem dit que és dolor durant les relacions sexuals, és a dir, permeten penetració, tenen penetració... I aquestes...
Durant el quad hi ha dolor.
Hi ha dolor. Si la causa és una infecció, curar la infecció i curar la contracció muscular és suficient, igual que si és deguda a l'atròfia postmenopàusica. Donar hidratants o cremes amb estrògens i fer fisioteràpia al sòl pèlvic és suficient. Amb les dones amb vaginisme s'ha de fer un tractament com si tinguessin una reacció fòbica a qualsevol altra cosa. S'ha de fer...
Psicologia, no?
Psicologia, i els terapeutes sexuals també fem teràpies de sensibilització a nivell de vaginisme. Eh? Altres fòbies no les tractem,
bueno,
sí? Però aquesta sí. I, de fet, es fa el mateix que es faria si algú tingués por a pujar-se a un ascensor, no? Que és en un ambient poc angoixant i poc estressant anar-li demostrant a aquella persona que no passa res si entren coses dins de la vagina. No? Realment és força agraït. Les dones funcionen, fan altres, si fan el tractament ben fet, es recuperen aviat i poden aconseguir penetracions.
Molt bé. El vaginisme produeix dolor?
De fet, el vaginisme és por, aquest dolor, i sí que pot provocar dolor, perquè aquest espasme que et comentava abans amb les dones que tenen dolor amb les relacions, elles el fan previ, amb la qual cosa aquesta vagina pot estar tan apretada que realment no permeten ni l'entrada d'una agulla. És espectacular la força.
Han de patir, no, aquestes senyores?
Han de pateixen elles i pateixen els seus companys.
La parella,
a més, a nivell emocional, és una mica com una frustració, és una pèrdua, és un dol.
No? I suposo que la libido baixa, perquè vull dir, el desig en aquell moment, com veus que...
Això depèn una mica de com posicionin la penetració dins de la seva activitat sexual, com et comentava abans.
També, sí.
Si són capaços de tenir alternatives a aquesta penetració, poden tenir una sexualitat molt satisfactòria. Què passa? Que sempre amb aquesta arrencança de jo no puc tenir penetracions, que les fa sentir-se una mica diferent a la resta de les dones. No? És una de les consultes que et fan. No és que jo no sóc igual, no? Jo em sento diferent. A vegades, inclús, diuen, és que sóc un bitxo raro. Dic, no, dona, un bitxo raro no, però... Bueno, no,
s'ha de tractar.
No tothom tenim fòbia a pujar-nos als ascensors, sí, i segur que tothom coneixem algú que té por a pujar-se a l'ascensor, no?
I por a volar, i moltes fòbies.
Exacte.
Sí, sí, sí.
No, la fòbia, de fet, és una por irracional, i tots tenim alguna por irracional en major o menor mesura.
Jo crec que sí. I també està, el vaginisme està relacionat amb la menopausa o no?
No. De fet, el vaginisme, al rang d'etari, al rang d'edat d'aparició, és amb les primeres relacions, són noies joves. El que també és veritat que, com comentava abans, si la dispareunia, no? Si el dolor amb les relacions sexuals amb dones menopàusiques és molt, molt, molt important, no es tracta i es perpetua en el temps, poden arribar a fer un vaginisme, poden arribar a fer una fòbia amb una contractura molt, molt important. Això és un vaginisme secundari. El vaginisme primari és el que es donen noies joves amb les seves primeres relacions sexuals. Després tenim la dispareunia, que pot tenir diferents causes, la infecciosa i la menopàusica. Hi ha dones menopàusiques que, degut a aquest dolor tan intens provocat per l'atròfia vaginal, poden acabar amb un vaginisme secundari.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Continuem parlant amb la doctora Mònica González, adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, un estudi fet recentment al Regne Unit amb 8.000 noies ha tret una conclusió de que una de cada 10 doncs, té dolor durant les relacions sexuals. Què ens pot dir? Que digui la seva opinió.
Que doni-do, eh?
Doni-do.
El rang etari d'aquestes dones, l'edat, l'estudi no estava publicat.
No.
Clar, si diuen noies, teòricament són noies joves.
Sí.
Et comentava abans que també el dolor amb les relacions sexuals també pot ser es pot donar en noies joves. Abans us comentava les infeccions vaginals, però se m'havia oblidat comentar-vos també el tema de l'anticoncepció hormonal. Les pastilles anticonceptives canvien molt el pH de la vagina, amb la qual cosa poden tenir problemes de lubricació, igual que també els hi poden donar problemes de desig sexual. Llavors, entre que tenen poc desig, els hi fa molèstia, és tot un cercle viciós. No tinc poques ganes, em poso, em costa molt excitar-me, no lubrico bé, com les pastilles tampoc em permeten lubricar-me tot el bé que jo volia, tinc relacions ja em fan mal, amb la qual cosa no em sorprèn.
Esclar.
No em sorprèn. No, hauríem de saber també això, no? Quin tipus de fàrmac prenien o no prenien. Clar. També és veritat que els antidepressius alteren molt l'esfera sexual. Sí?
I avui en dia es prenen, però molts,
Sí, com l'aigua del Carme, en l'època de la meva àvia.
I tant, i l'època dels meus pares també.
Tot ho curaven amb aigua del Carme, doncs ara tot ho curen amb antidepressius.
Però
sí,
realment
sí.
No curava tot, l'aigua del Carme. Clar, que era alcohol pur.
Sí.
I diu, ara ja em trobo bé, ja tinc més ànims.
Clar, estaves més content, més contenta, això sí que és veritat.
I tant.
La d'alcohòlics que va formar l'aigua del Carme.
És terrible. Quin és el perfil de les dones, si és que hi ha algun perfil amb dolor al practicar sexe?
Jo crec que perfils estàndards n'hi ha pocs, no? Potser les dones amb vaginisme que us comentava abans són dones amb un perfil una mica més controlador, que els costa més deixar-se anar, que necessiten tenir més control de totes les situacions, precisament perquè tenen una personalitat amb uns trets una mica fòbics, no? Tenen més por a les coses, amb la qual cosa ho han de tenir més controlat. Perfil amb dones menopàusiques amb dolor, doncs és que això depèn més del nivell estrogènic, que és més biològic, que no del perfil emocional.
Aquest dolor que parlem avui, o practicar sexe, pot ser també la manca d'excitació?
Sí, evidentment. Si no t'excites bé, no lubriques bé. Si no lubriques bé, sempre hi ha més molèsties. Per això els antidepressius poden provocar també alteracions en l'esfera sexual, perquè el que donen els antidepressius precisament és això, una manca de desig i una falta d'excitació. Al no excitar-te, no lubriques i tens dolor.
Per què la dona pateix irritació genital o al·lèrgia?
Clar, l'al·lèrgia genital depèn molt del tipus de producte que s'utilitzin, per això és tan important fer consultes abans de posar-te segons quines coses. I suposo que també estem vivint en una societat, més que en una societat, en un món en el que estem exposats, cada vegada hi ha més al·lèrgies, més intoleràncies, la nostra pell canvia, el nostre sistema immunitari ha de lluitar amb diferents fronts, i jo crec que la vagina, que a més té un ecosistema molt sensible. La vagina no és una zona estèril, hi ha microorganismes. És com un jardinet que si no el reguem i no el mantenim bé, doncs aquests microorganismes s'alteren i poden provocar irritacions i inclús al·lèrgies. També hi ha dones que són al·lèrgiques al làtex i encara que sembli sorprenent, hi ha dones que són al·lèrgiques al semen, perquè el semen té alguns productes que poden provocar al·lèrgia a nivell vaginal.
El làtex del preservatiu, seria?
El làtex del preservatiu, inclús el semen. El líquid seminal porta una sèrie de substàncies que, en segons quines dones, podia provocar una reacció al·lèrgica, perquè porta immunoglobulines, també, amb la qual cosa... No totes, ara que no s'espantin les senyores i les noies joves que no...
Estem aprenent, com dirien a Lleida, un munt de coses.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Bueno, doncs ara estem a la recta final de l'hora de la Fundació Puigverd. La farem, com sempre, com estem fent tot el programa, amb la doctora Mònica González, que és adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Estem parlant d'aquest òrgan de la vagina. Expliqui'ns una miqueta, expliqui'ns, sisplau, el seu funcionament exactament.
A veure, el funcionament sexual, que és el... La vagina és un tub muscular i mucós pel que entren i surten coses. Mm-hmm. Sí? perquè aquesta vagina funcioni bé, tant la mucosa com la musculatura han d'estar en bon estat. Per això hem de tenir cura de la mucosa, però també hem de tenir cura de la musculatura, com us comentava abans. I això dependrà de cada edat, serà diferent. No és el mateix una noia jove que una senyora de 40, una noia de 40, que una noia de 60, que una noia de 80. Per a cada edat hi ha una cura diferent de la vagina, però sí que és cert que és bo prevenir segons quines coses... segons quines patologies vaginals, amb cremes o amb hidratants, i a la menor dubte que tenim, doncs consultar i veure què està passant amb la nostra vagina.
Dius que és un múscul, també.
Sí.
Aleshores, vol dir que la musculatura l'hauríem de treballar tots. Uns menys, si et sobrepes, i altres menys, però l'hauríem de treballar tots. La vagina també es pot treballar amb fisioteràpia?
I tant. De fet, es pot treballar tant per relaxar la musculatura com per millorar el to, és a dir, faríem bíceps vaginals.
Sí.
Els bíceps vaginals es fan amb els exercicis de Kegel. Els exercicis de Kegel són aprendre a apretar i relaxar la musculatura de la vagina, i d'aquesta manera aconseguim dues coses: mantenir el to del sòl pèlvic, i a més, si mantenim el to del sòl pèlvic, també mantenim la bufeta i la matriu en el seu lloc, i prevenim prolapses genitals.
Pots prevenir inclús les pèrdues que...
Les pèrdues d'orina, evidentment. I a més, si es practiquen aquests exercicis durant la penetració, també augmentes el plaer, tant del teu company com els teus, com el teu propi, perquè fer Kegels, no? Fer aquestes contraccions vaginals durant la fase d'excitació augmenta l'orgasme i es provoca més plaer.
Molt bé, doncs ens queda temps per un consell que vulguis donar a les senyores.
Doncs jo els aconsellaria que davant de qualsevol dubte, tant sexual com ginecològic, que vagin a consultar el seu metge, que les dones menopàusiques poden continuar tenint una vida sexual molt satisfactòria malgrat l'atròfia vaginal, i que no dubtin en demanar una visita per poder millorar tant la seva vida sexual com el seu confort vaginal, perquè a vegades ja no només és la vida sexual, sinó el fet de que tenir una vagina sana és prevenció d'altres coses moltes vegades, que pel fet d'arribar a la menopausa no hem d'oblidar-nos que hem d'anar al ginecòleg un cop a l'any.
Molt bé, doncs, doctora Mònica González, adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, gràcies per haver estat aquesta tarda aquí. Hem après molt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És gran ser gran. Us esperem. Fins demà.